Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Els sindicats denuncien, en aquest cas Comissions Obreres, en base a les dades de l'enquesta de població activa, que pràcticament la meitat de les hores extra que se fan a les Balears no s'apaguen. En el darrer any han estat 58.400 hores sense remunerar. Principalment s'acumulen a sanitat, educació, serveis socials i comerç. Tot i que des del 2019 el registre horari és obligatori, els experts en dret laboral apunten que les empreses ho tenen molt fàcil per manipular el registre horari per evitar sancions. Per tant, expliquen que és una norma amb una finalitat molt positiva per protegir els drets dels treballadors, però al mateix temps està dissenyada, expliquen, de tal manera que és molt fàcil evitar-la. En parlar i escoltar amb la veu dels experts en uns minuts, abans, però, titulars. Ferit un treballador després de ser atropellat per un camió que feia marxa enrere a un centre comercial de Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. El 061 ha pogut estabilitzar-lo al lloc dels fets i l'ha traslladat posteriorment a l'Hospital de Son Espases amb el codi politrauma.
Cauen les reserves del lloguer nàutic a Eivissa entre un 5 i un 20% segons el sector.
S'assegura que per reflotar la situació, la remodelació del port a Eivissa hauria d'incloure un moll per a xàrters i una marina seca.
La depuradora de Sant Lluís en rebrà quasi 6 milions i mig d'euros per ampliar-la i modernitzar-la.
La instal·lació està en marxa des de fa més de 3 dècades i ha quedat superada per l'increment poblacional. Es contempla que amb la reforma pugui duplicar la seva capacitat.
En clau estatal, els ministres espanyols d'Interior, Defensa i Exteriors no hauran de comparèixer aquesta setmana que ve al Senat per l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta, després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat forçar-los, com demanava el Partit Popular.
D'altra banda, el secretari d'Estat de Sanitat visitarà dilluns la ciutat Ceuta enmig de les denúncies públiques de col·lapse de col·lectius professionals i sindicals sanitaris.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El tècnic del Real Mallorca, Luis García, reconeix que encara li queda molt per fer amb el seu equip per arribar al nivell de joc que ell desitja. I d'això afronta el partit de dilluns davant Granada a Los Cármenes amb màxim respecte cap al seu entrenador, José Arjo Pacheta. Hi ha un col·lectiu que, 7 dies abans, va empatar a 0 davant l'Oviedo, el Carlos Tartiere.
Ja no hi ha avisos per mal temps a les Balears. Xesca, que cifra, què tal? Bon dia.
Bon dia. Tenim un dissabte de temps molt variable a tot l'arxipèlag. Avui cap vespre continuarem encara en núvols mitjans, baixos, a punts de Mallorca i també amb el cel variable a Eivissa i a Formentera. Ja no esperam precipitació. A Menorca, de fet, tindrem el cel pràcticament destapat durant la resta del dia. El vent avui bufarà de component est tota la jornada, en cops moderats, i la situació a la mà encara estarà dominada per redols de maró, amb ones entre un metre i un metre i mig d'altura. I la temperatura, semblant a la d'ahir, la temperatura màxima. Per tant, tindran valors entre els 30-34 graus en molts punts de les illes. No pujaran gaire més, amb una situació d'humitats també elevades, per tant, encara sensació de calor i de calor important. Esperant que aquesta pròxima nit i matinada la temperatura davalli una mica, per tant, mínimes més baixes aquestes pròximes hores, i demà la temperatura màxima tornarà a enfilar-se un poquet, especialment a punts del ponent de cada illa. Demà ja el cel estarà més destapat, ja des de l'inici del dia. A primeres hores, qualsevol núvol baix que ha de persistir, sobretot a punts d'Eivissa, de Formentera i al sud de Mallorca, però després ja el cel ben clar, ja demà sense precipitacions. Dilluns sí que torna a canviar una mica el temps, arriba molta pols en suspensió, tindrem el cel que li amb mala visibilitat i, a més, dilluns amb possibilitat també de precipitacions de terra roja. I la temperatura comença a remuntar una altra vegada.
Gràcies, Xesca. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El darrer any, els treballadors de Balears han realitzat 58.400 hores extra sense pagar, segons els càlculs realitzats pel sindicat Comissions Obreres a partir de l'enquesta de població activa. Una xifra que representa el 47% de les hores extres totals realitzades. Els sectors que acumulen més hores extres sense pagar són les activitats sanitàries i de serveis socials, el comerç i l'educació.
Només aquests tres sectors concentren més de la meitat de les hores extres, ho explica José Luis García, que és el secretari general de Comissions Obreres.
Quan parlem de sanitat i serveis socials, estem parlant del sector de les cures. Moltes vegades està molt poc regulat perquè no hem de pensar només en el que és la part pública, sinó que també hi ha una part privada, hi ha una part d'ajuda a domicili, hi ha una part d'atenció a les persones, també el comerç, evidentment, i educació. Totes aquestes empreses que se dediquen a l'educació privada, que són les que acumulen.
L'any 2019, el govern de Pedro Sánchez va aprovar el registre horari obligatori per tal d'acabar amb la pràctica d'hores extres no remunerades. No obstant, ha continuat passant, entre d'altres causes, per la facilitat que tenen les empreses, expliquen els sindicats, de manipular el registre. Eric José Monreal, catedràtic de Dret Laboral, destaca que la normativa va néixer amb moltes mancances i que va respondre a dinàmiques electoralistes.
Deja en el aire un montón de puntos, como por ejemplo distinguir que si hay que registrar el tiempo de trabajo efectivo o en un tiempo que no es de trabajo, cómo se registra la jornada de los trabajadores sujetos a un régimen de distribución irregular de la jornada, hay que registrar también las pausas, los descansos, etcétera. Todos esos extremos quedaron en el aire.
Una directiva europea marca que tots els estats membres han d'adaptar un registre horari que sigui objectiu i fiable, fet que no es reflecteix en l'actual normativa espanyola. De fet, el Ministeri de Treball ja du temps volent modificar-la per pal·liar aquesta situació, però no disposa, de moment, del suport suficient al Congrés. Una reforma que tant els sindicats com els experts consultats defensen sempre i quan, diuen, es faci bé.
És una reivindicació que fem als agents socials a fi i comptes que el control de veres sigui efectiu. Per tant, benvinguda sigui la mesura si el govern és capaç de tirar-ho endavant.
Establecer un sistema legal, fiable i objetivo para que las empresas cumplan con su obligación de registrar la jornada. Es decir, esto se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien. Y para hacerlo bien hay que trabajar mucho. Hay que confrontar nuestros artículos 34 y 35 pues con la directiva comunitària i eso es algo que por ahora el gobierno está obviando.
Més enllà del registre horari, també es coincideix en que la regulació legal de la jornada en l'Estatut dels Treballadors es confusa i, per tant, és difícil determinar quan un treballador fa o no hores extra, i és que defensen que el focus no ha d'estar només en les que no es paguen.
A un moment on la patronal està molt obsessionada en el tema de l'absentisme, també els hi faria una reflexió, i és tantes hores extres, en el final són càrregues de feina en els treballadors i treballadores que finalment deriven també en baixes per incapacitat temporal, fruit d'aquesta sobrecàrrega. No? Per tant, jo faria una reflexió entorn a és necessari fer tantes hores extres a la nostra comunitat autònoma? Pues, nosaltres pensàvem que no.
És molt negatiu. Pues para los intereses de los trabajadores, sus cotizaciones a la seguridad social, y también es muy negativo para la financiación del sistema de seguridad social. Esta situación es fuente de conflictividad a nivel sindical y también a nivel de empresa, porque claro, los trabajadores están sufriendo jornadas interminables, parte de esas jornadas no se remuneran, entonces esto obviamente repercute gravemente en el índice de satisfacción en el trabajo.
Entre les mancances de la regulació de les hores extres, que segons aquest catedràtic de dret laboral no s'ajusten a la directiva comunitària, està l'abús de la figura de la força major com a causa perquè no computin en el màxim de 80 hores anuals que fixa la normativa.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En clau de successos, també laboral, un treballador ha resultat ferit avui matí després de ser atropellat per un camió que circulava marxa enrere i quedar atrapat a l'aparcament d'un centre comercial de Palma.
El SAMU 061 ha rebut l'avís a les 10:30 del matí i llavors ha desplaçat fins al lloc dels fets una unitat de suport vital avançat i un vehicle de suport logístic. Els sanitaris han aconseguit estabilitzar el treballador i posteriorment l'han traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases. Arran d'aquest accident, el SAMU ha activat el codi de diversos traumatismes i ha preavisat l'hospital de l'arribada del pacient.
La Guàrdia Civil ha detingut 140 persones per delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Eivissa des de l'inici de la temporada d'estiu, l'1 de juny. Els dispositius s'han centrat especialment en la persecució de la banda d'estupefaents al detall i han participat també policies locals de diferents municipis i efectius del grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil.
En les darreres actuacions, la setmana passada, es va detenir una persona a Sant Antoni. Després de perseguir-la a l'interior del vehicle, els agents hi van trobar òxid nitrós. A Santa Eulària, una altra persona va ser detinguda amb diferents substàncies estupefaents, entre les quals tusi. Presumptament es dedicava a la banda de ketamina. A més, durant aquest estiu han estat detinguts diversos membres fugats d'una organització criminal relacionada amb una investigació de l'any passat en què es varen intervenir més de 1.500 quilos de cocaïna.
I la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera han intervingut 1.650 paquets de tabac de contraband valorats en 6.600 euros a l'aeroport de Palma. Una dona de 25 anys i nacionalitat grega ha estat denunciada per una infracció de contraband.
La intervenció es va produir dilluns durant un control fiscal rutinari a la terminal d'arribades de l'aeroport Palmesà. Els agents varen sospitar de la passatgera quan, després de recollir el seu equipatge, va intentar abandonar les instal·lacions apressadament. La Guàrdia Civil, també els agents de vigilància duanera, varen interceptar-la i varen inspeccionar la maleta. A l'interior hi varen trobar aquests 1.650 paquets de tabac que no duen els precintes fiscals legalment establerts. Per tant, la mercaderia va quedar depositada a les dependències de duanes i la infracció de contraband pot suposar una multa de fins al triple del valor del producte intervingut.
Dues i 12 minuts, el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada. Asseguren que pateixen problemes estructurals i que només els podrien resoldre amb la remodelació prevista del port de Vila. I Bon Aranyo.
Per tercer any seguit, el lloguer nàutic té unes xifres fluixes. La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20% segons les empreses. Una reculada després del boom que va viure el sector en els anys posteriors a la pandèmia. És Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa.
El producte de xàrter va funcionar molt bé durant els anys 20, 21 i 22. I el 23, què va passar? Va haver-hi molta gent que es va apuntar i ara mateix l'oferta supera molt a sa demanda.
La manca d'amarraments ha convertit a Eivissa en una destinació nàutica molt cara. El perfil de classe mitjana ha deixat de venir i qui ve ho fa pocs dies. Els preus també perjudiquen el client local.
El tema de l'amarrament és un problema estructural de sa nàutica d'Eivissa perquè no hi ha, és molt difícil accedir a ells i això fa, evidentment, per un tema d'oferta i demanda que sigui molt car. Estem pagant molt més del que havíem pagat. El navegant local cada vegada té més difícil accedir perquè, evidentment, és molt més car.
La patronal reclama que en la reforma prevista del port de Vila hi hagi un moll especial per a xàrters i una marina seca que permeti abaixar els preus dels amarraments.
I dimecres que ve, l'entitat Brunzit organitzarà el darrer dels sopars a la llesca d'estiu a Palma, al Passeig del Born, una iniciativa per reivindicar els espais de ciutat pels residents i manifestar-se contra la massificació turística. No hi haurà taules ni cadires, ja que, davant anteriors negatives de l'Ajuntament a utilitzar aquest espai, han optat directament per demanar el permís de concentració a la delegació del govern.
L'entitat organitzadora critica que existeixin espais de la ciutat en respecte dels quals, diu, l'Ajuntament palmesà denega sistemàticament el seu ús públic, ja sigui el Born o, per exemple, la plaça de Cort, on fa unes setmanes el consistori va denegar el permís, tot i haver estat sol·licitat en temps i forma. Es refereixen a l'ús públic en el cas d'aquestes accions reivindicatives. Joan Llopis, portaveu de l'entitat.
Ens hem vist obligades a no poder demanar un permís d'ús amb taules i cadires, però sí una concentració que estan fent ús d'una altra via administrativa per trobar-nos. A partir d'ahir, que la gent sigui tot lo creativa que vulgui per reivindicar la recuperació d'un espai tan emblemàtic i nostre com és el Passeig del Born.
De fet, Brunsit considera que Cort du a terme una acció de bloqueig de la participació ciutadana que impulsa aquesta entitat i diu que no només els afecta a ells.
Totes les altres entitats que ja coneixem, com Orgull Llonguet, com Benamic, que estan veient bloquejades les seves iniciatives de participació. No així les empreses privades que organitzen la patrona amb uns beneficis de 300 i pico mil euros subvencionats per part de l'Ajuntament. Considerem fermament que és un dret moral i una obligació moral que les ciutadanes continuem lluitant per un model de ciutat que considerem digne per l'habitabilitat de les persones. Això passa per reivindicar també l'ús de les places i dels espais públics.
Brunsit anima els palmesans a convidar els seus familiars i amistats a fer una volta pel Passeig del Born dimecres que ve.
Més coses. La depuradora de Sant Lluís rebrà quasi 6 milions i mig d'euros per ampliar-la i modernitzar-la. La instal·lació està en marxa des de fa més de 3 dècades i ha quedat superada per la realitat poblacional, per l'increment poblacional. Samad Homan.
El projecte de reforma de la depuradora de Sant Lluís es considera una actuació necessària per l'estat i la capacitat de les instal·lacions. La principal actuació serà la creació d'una segona línia de tractament, el que permetrà fer tasques de manteniment a l'hivern sense comprometre el sistema. Aquesta ampliació, segons el govern balear, permetrà que la depuradora passi a donar servei a 30.000 persones, el doble de la seva capacitat actual. L'Ajuntament de Sant Lluís celebra aquesta important inversió perquè considera que adaptarà la depuradora per les necessitats que ha d'afrontar els pròxims anys. Lola Stronch és la batlessa de Sant Lluís.
Per part de l'Ajuntament, la feina que hem hagut de fer ha estat l'expropiació d'uns terrenys, d'uns privats, i poca cosa més, simplement donar suport en aquest projecte, que, bueno, que suposa una ampliació de capacitat de fer feina, de, com si fossin 15.000 a 30.000 habitants, una doble línia per tot el que és els fangs i decantadores i totes aquestes... Bueno, és el que tu has dit, no? Posar-la un poc en l'època futura en la que estem ja.
La Conselleria de la Mà, mitjançant Tabacua, reformarà integralment la depuradora amb un pressupost de 6.300.000 euros.
Informatiu migdia.
Dues i 17, fora de les Illes, els ministres espanyols d'Interior, Defensa i Exteriors no hauran de compareixer aquesta setmana que ve el Senat per l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta.
El Tribunal Suprem ha rebutjat forçar la seva compareixença d'urgència, mesura cautelaríssima que havia demanat el Partit Popular. Això després que Marlaska, Robles i Álvarez desistissin de la situació en comissió cursada pels senadors populars que tenen, recordem, el control de la cambra alta. No obstant això, el recurs judicial contra aquesta decisió dels polítics socialistes continuarà el tràmit judicial ordinari al Suprem.
Per cert, que en relació a la situació de Ceuta, el secretari d'Estat de Sanitat visitarà dilluns la ciutat enmig de les denúncies públiques de col·lapse de col·lectius professionals i sindicats sanitaris.
Un extrem que el Ministeri nega, tot i que admet que determinades àrees sanitàries tensionades en 15 dies es varen fer 5.800 assistències sanitàries a persones migrants.
I encara una notícia més relacionada amb el Suprem, que ha ratificat la sanció disciplinària contra un sergent de la Guàrdia Civil de Cantàbria per negligència greu en l'assistència d'una víctima de violència masclista.
El tribunal dona així la raó als superiors de la gent que el sancionaren perquè no va acompanyar la víctima a un centre sanitari perquè n'avaluassin les lesions abans de fer denúncia dels fets. També perquè va deixar-la sense custòdia policial mentre cercava l'agressor per detenir-lo. Fet que, s'entén, va permetre una nova agressió unes hores més tard quan ell va tornar al domicili. La sanció va ser de 20 dies d'inhabilitació i sou que el guàrdia va recórrer, com veiem, sense èxit.
I en internacional, les dues faccions polítiques palestines tradicionalment enfrontades, Hamas i Fatah, es reuniran la setmana que ve a Egipte. El motiu és la pròxima convocatòria d'eleccions legislatives al Consell Nacional Palestí en 20 anys.
Recordem que justament les darreres varen ser les que suposaren la victòria d'Hamas i el posterior enfrontament i separació en dos bàndols, el de Fatah, de l'històric Yasser Arafat, i també per Cisjordània i Jerusalem Est, i el d'Hamas per la Franja de Gaza.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sant Lluís recupera avui una tradició estiuenca, la travessa nedant entre l'Illa de l'Aire i Punta Prima, que començarà a les 6 del capvespre. Una iniciativa amb vessant solidària i que no es feia des del 2019.
L'edició d'enguany, a més, celebra la nova normativa que limita la velocitat a 10 nusos per a les embarcacions i la prohibició de circular amb motos aquàtiques per a aquesta reserva marina. A hores d'ara ja gairebé s'ha completat la quota d'inscripció per a les dues modalitats, amb 160 participants en total. A més, també es pot fer una aportació voluntària per col·laborar amb el projecte Fòrum Illa de l'Aire de Menorca Preservation per col·laborar en la conservació d'un entorn natural singular.
I Felanitx va viure ahir vespre a l'inici d'un cap de setmana en què l'art és el protagonista. Un total de 52 punts d'exposició i 18 espectacles en directe per a gaudir de la nit de l'art, que farà les delícies dels aficionats.
Són galeries, edificis emblemàtics també, espais públics, casals particulars fins i tot, que acullen una oferta artística que qualifiquen d'eclèctica, amb una varietat, per tant, de disciplines per tots els gustos. L'artista guanyadora del 12 certamen d'arts plàstiques ha estat enguany Irati Inoriza, amb una obra feta, com explica, a partir de material vegetal.
Són algues de ribera recogides en la zona de Vizcaya y luego les he puesto resina vegetal, por eso tienen esa solidez ahora. Lo que me interesaba es unir la arquitectura, ¿no? Por eso se llama Sin Rincón, porque lo que hago es unir una pared con la otra, tal y como lo hacen las algas.
En definitiva, en aquesta nit de l'art a Felanitx hi trobarem art contemporani i d'avantguarda amb diferents tècniques de creació. Xisco Barceló i Joan Vidal són dos creadors més.
Feim una obra que es diu Obra Viva, que representa la mà, sí, vull dir, representa el fons marí.
Bueno, he fet una mostra de fotografies de l'any 2011 d'un viatge que vam fer a Etiòpia amb el meu amic Víctor.
I coincideix en el marc de les festes de Sant Agustí, amb un dels concerts estrella de l'estiu, sobretot pels amants del rock, aquest que sentim de fons, Celtas Cortos i també Meclan actuen a la Rebel·la d'avui vespre.
Serà, per tant, una nit de llegendes musicals, dues bandes que celebren 40 i 30 anys de trajectòria respectivament i que de ben segur oferiran un concert amb els seus grans èxits també i la complicitat, com no, del públic. Completen el cartell You Are Bad, My Star i DJ Titi, encarregats de mantenir l'energia ben amunt durant tota la matinada. Encara queden entrades, per cert, per l'esdeveniment, que començarà a partir de les 10 de la nit al Parc de la Torre.
Cada dia que passa és un beso por probar una herida abierta que tenemos que cerrar.
Així arribarem a les 2:23, una petita pausa i els esports.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per l'esports. IB3 Ràdio, el Real Mallorca afronta el partit de dilluns davant del Granada amb optimisme i al mateix temps respecte a la vegada davant d'un equip que va arrencar la competició sumant un punt amb el 0-0 al Carlos Tartiere davant l'Oviedo. Sentim a Luis García Fernández, tècnic del Real Mallorca, que ha parlat aquest migdia a la prèvia del partit.
Que es un equipo muy reconocible, creo que el míster lleva tiempo ya trabajando, es un míster con muchísima experiencia, un muy muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que pues está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y bueno, pues va a ser un equipo peligroso.
Un partit que ara es juga, però amb l'incertesa de que a Granada pugui reproduir-se els moviments sísmics just el mateix dilluns, és a dir, el dia del partit.
Pues para nosotros, hablando rápido, sería una putada el no jugar, sobre todo porque necesitas minutos de competición, necesitas dar continuidad, no dejamos de estar casi en pretemporada, como quien dice, y el poder encontrar, en caso de que se suspendiera algún partido amistoso ahora, pues sería complicado porque la gente pues tiene sus partidos, ¿no? Entonces sería un inconveniente grande y estoy convencido de que ojalá no ocurra, ¿no?
Dels equips que han baixat a segona, el Girona és el que fins ara va pitjor amb només un punt de 6 en joc. Un teòric aspirat a l'ascens que no acaba d'arrencar. Luis García ho recorda, la segona és una altra història ben diferent a la primera divisió.
Hoy en día en segunda división no juegan ni los presupuestos, ni los el nivel de los jugadores, ni no juega nada. Tienes que competir cada día como si fuera el último, porque cualquier rival está preparado para hacerte daño. Cualquier rival hace cosas bien y en el momento de que tú no estás al nivel, te ganan. Por eso yo considero que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, competir cada día mejor, seguir mejorando, hacer autocrítica y mirar siempre hacia adelante.
I també reconeix que encara queda molta feina per fer al Real Mallorca per arribar al nivell que hi vol.
Nos queda mucho, muchísimo, muchísimo, porque es normal, porque es que esto es un proceso, es una forma para algunos jugadores seguramente diferente de entender el juego, pero lo tomamos de manera natural y sobre todo lo tomamos sabiendo que estamos en ese proceso, que el jugador lo va entendiendo poco a poco, que vamos a necesitar tiempo, que a la vez vamos a seguir compitiendo bien porque creo que somos un equipo que compite muy bien.
I sobre la més que previsible arribada del davanter polonès Adam Butsa, l'asturià està encantat de la vida.
Bueno, siempre preparados. Está claro que tanto desde la propiedad como dirección deportiva siempre os digo lo mismo y es la auténtica realidad. Siempre el club está abierto a poder mejorar en todas las áreas y está claro que el mercado, por desgracia, está abierto durante estas tres primeras jornadas. Tenemos que convivir con ello de manera natural.
Les paraules d'un Luis García que també solidaritza en Granada, com no, i la situació que està patint la seva població. De la segona jornada, estem parlant de la segona divisió, i es va jugar el Córdoba 2, Girona 1. Per avui tenim a les 5, Oviedo Leganés, a les 7, Albacete Real Societat i Ceuta Les Palmes. I a les 9 i mitja, tancant jornada dissabte, l'Aldense Cádiz. De la segona federació, cal dir que l'Atleti Balears li ha anat força bé aquesta minigira per terres madrilenyes. Ahir, a Valdebeba, Real Madrid C. 0, Atleti Balears 2, amb el gos de Pablo Hernández i Axel Bejarano. Avui, aquest migdia, s'ha jugat el Sant Sebastià de los Reyes 0, Atleti Balears 3, partit jugat al municipal de Matapinyonera, amb els gols de Raúl Caballero, Rubén Català i Álvaro per part blanquiblava. També cal destacar que aquest migdia s'ha jugat a Can Mises en l'Ou d'Eivissa, Mallorca. Bé, marcador final d'empat a 1 amb el gols d'Andel Joldi per part de l'Eivissa i per part del Mallorca B per part de Grau. Sisè i darrer test de pretemporada i primer empat de l'OD. I per avui a hora baixa, parlant sempre en clau equips de segona federació, el Poble s'hi juga a les 7. El Poliesportiu Municipal de Sa Pobla davant del Club Esportiu Constanci de la tercera federació. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà quan falti un quart per les 9 davant Noia la final del torneig Porto d'Apostol i els gallers van superar la selecció d'Indonèsia la seva primera semifinal per 5-2 mentre que l'Illes Balears va fer el propi davant l'Oparrula però n'ha ajustat 2-3. Antonio Vadillo és el tècnic del Palma Futsal.
Mañana pues otro test, ¿no? Para evaluarnos, para seguir mejorando cositas. Mañana va a ser muy importante que en este sentido el equipo esté más compacto, de no tener estas lagunas tan importantes, de que estemos concentrados los 40 minutos o la mayor parte del partido, sea rival que sea, pues será un test para seguir sumando y para seguir creciendo como equipo.
I a les 4 i quart comença la 81a edició de la Vuelta a Espanya. Ho farà en 184 participants. Aquesta volta que arranca avui a Aragón, a Mónaco Valendria, amb una contrallotge individual de 9,4 quilòmetres de llargària, tindrà com a protagonista un any més Enric Mas, que cercarà el seu cinquè podi. El sentit.
Me ha costado salir del hoyo, pero entrenando ya vamos mejor. Ya las sensaciones son diferentes a principio de año, así que bien. El objetivo es ir día a día.
Una ronda española que té com un nom propi com a principal favorit, l'eslové Tadej Pogačar, que només li falta sumar la volta al seu espectacular historial de triomfs. Ho deixem aquí. Fins aquí els esports.